effective, being aggressive, winning the ball, getting on with the play. We'll put them under pressure.
I continuem aquí la rematada de Ràdio Tiana. Tenim els nostres estudiants encara per aquí, després de l'informatiu. I és moment de parlar de l'Espanyol, Pep, si et sembla.
Disposat totalment.
Disposat?
Sí, sí.
Doncs anem a parlar de l'equip Perico. L'Espanyol va plantar cara, però finalment va acabar perdent en el seu partit contra l'Atlético de Madrid, un rival que s'aferra a la part alta de la taula. Els pericos, per la seva part, sembla que quan senten la paraula Europa, encongeixen una mica les ales. El partit d'una paraula, Pep?
Competit. Va ser un partit que es va competir fins a l'últim minut. El resultat jo el considero injust, perquè a més hi ha una jugada clau que no se'n parla, que és un penal claríssim, en commoció del porter inclosa, però esclar, el reglament no et diu en quina part del cos pots o no pots arribar un davanter dintre l'àrea. Si tu arribes un davanter amb un cop de cap al genoll, és penal igual.
És penal.
Si no toques la pilota i arribes al davanter, és penal.
La frase, vaig a dir, és trist, però és així, eh? És a dir...
No, és claríssim.
No, és així.
És un penal claríssim, de llibre. El que passa, esclar, com que hi ha el John Córdoba és un tio que no té malícia i no, ni es tira per terra ni es fa el boig i encara va a veure si s'ha fet mal al porter en lloc d'anar a reclamar. Després el Courtois, també commocionat, doncs, dona una sensació que la jugada queda en segon pla, però no, per mi la jugada que marca el partit és aquesta, no? Però a banda d'això l'Espanyol va fer un partit molt acceptable, vull dir, va xutar més a porta que el contrari.
El millor del partit.
El millor. Com altres setmanes, l'actitud de l'equip, l'esforç, el treball de grup, la solidaritat de tots els components de la plantilla i una disposició al sacrifici encomiable de tots els jugadors, sobretot el mig camp, que és algo sobrenatural pràcticament.
I el pitjor?
El pitjor, el resultat. Vam fer més ocasions que el contrari, vam fer un futbol tan agressiu com el contrari i vam perdre. Vull dir, no et diré que injustament, perquè l'equip va fer el seu partit, que ja està acostumat. El que sí que és cert és que a vegades sembla que tinguin dos reglaments paral·lels i que una entrada del senyor Diego Costa a l'alçada del genoll amb els tacos per davant no sigui punible, i en canvi, si el teu entrenador surt de l'àrea li puc ensenyar la targeta groga, o si un jugador teu fa una carga amb el cos de destemps, sigui targeta groga. Doncs a mi aquesta dualitat d'aplicació de reglaments em comença a molestar una mica, no? Però dintre d'això, no crec que afectés molt el resultat. I la jugada del penal, ja et dic, és una anècdota, perquè és una jugada que queda emmascarada amb tota la parafernària de la jugada, amb el cop al cap del porter i tal, però sí que és cert que l'Atlètic va tindre un pèl de sort que ens va faltar, perquè la pilota aquella que para el Courtois amb la cara també era molt fàcilment un gol a favor, no? Jo crec que l'Espanyol Masia com a mínim un empat, però bueno, el partit va anar com va anar, no es va guanyar, però les sensacions que en queden és que l'equip va lluitar fins l'últim minut i va competir amb força moral, no?
Un Atlètic de Madrid que segueix a la part alta i que tu deies que em deies abans quan parlàvem del Barça, és un equip sobrevalorat.
Jo crec que és un equip sobrerepenjat, com altres anys ha sigut el València, com altres anys ha sigut el Bilbao, no? És un equip que té ajudes externes en forma de finançació paral·lela, que, bueno, estan construint un estadi nou que a més pràcticament no els hi costarà un duro, no? Aleshores, clar, vull dir, pot fitxar jugadors que els altres equips no poden fitxar perquè tenen un control financer important, i en canvi ells sembla que tinguin calés a dojo quan tenen un deute espectacular i segueixen fitxant i ningú sembla que es preocupi quan deuen molts calés d'agenda i no els hi reclamen, quan tenen una sèrie de permissivitat des del punt de vista arbitral important. Vull dir, el Mono Burgos pràcticament agraeix un àrbit, li diu de tot, l'intimida i l'espanta i li cauen tres partits. Em va sorprendre una sanció tan poc exemplar.
Et volia tocar el tema, no? Perquè a l'Aguirre per molt menys
li foten quatre partits.
Sí, sí.
Vull dir, veus coses que no t'acaben de quadrar, no? Però bé, suposo que hi ha algú que li interessa que aquesta lliga sembli més disputada del que realment acabarà sent. Tots tenim clar que la lliga està entre Madrid i Barça, amb una certa avantatge pel Madrid en aquest moment, però que pot variar, evidentment, i que l'Atlètic de Madrid és el convidat necessari perquè sembli que hi ha una mica més de joc. Però per mi és una pantomima tot plegat, perquè sí, encara que està fent un futbol bastant apreciable, sobretot d'esforç i de lluita, bé, jo crec que està un slow per sota del Barça i del Madrid, el que passa que l'estan ajudant una miqueta a que tregui el cap així en plan aixaneta aguantant-lo des de sota, no?
Pregunta que faig, el Diego està traspassat ja?
Sí, Diego és del Madrid, de l'Atlètic de Madrid ja.
Pregunto per què és d'aquells jugadors que han accedit dues vegades i que ara, al igual que Thiago, que és aquell migcampista que també tenien...
L'ha demanat expressament el
Xolo.
El Xolo Simeone l'ha rescatat.
Sí, sí, m'ha dit que l'any es gasta molts diners en fitxatges, que no, aviam, seria interessant saber d'on surten aquests calés, perquè no té tampoc tants ingressos televisius, però és un d'aquests forats negres que hi ha en el futbol, que no saps ben bé d'on surten els calés, no? Com el Depor en el seu moment, que hi havia certes sospites, però ningú sabia realment d'on sortien. Sí. Ara sembla que l'Atlètic de Madrid té alguna finançació paral·lela que no us expliquem, no?
Sobres?
No, sobres o faltes, no ho sé.
No ho sé, veurem com acaba tot això. Digue'm, Pep, no vas a dir alguna
cosa? No.
No dic, si vols dir alguna cosa és el moment, eh? Parlàvem d'aquest partit, Pep, però parlàvem de tota la situació a Can Perico,
sí,
perquè sembla que han començat els contactes per intentar negociar la renovació de Sergio García. Això ho publicava avui Mundo Deportivo.
Bueno, ja fa setmanes que hi ha contactes amb Sergio García, sembla ser, eh? Vull dir.
I una oferta de l'Everton, he llegit avui.
Aquesta no la sabia, aviam. Sergio García, jo crec que ell, pel uns ingressos semblants als que deu tindre ara, renovaria. Jo m'imagino que, en tot cas, l'Espanyol suposo que seria capaç de mantenir la fitxa que té ara. El tema que pot ser una mica compromès pot ser la durada del contracte, no? I m'imagino que per aquí deu vindre el problema. A part, si ell té unes exigències de duració del contracte que l'Espanyol no pot assolir, doncs jo entenc que busqui una sortida en forma de traspàs, que a mi no m'agradaria, però esclar, si vols rendibilitzar aquest jugador has de treure un calé ara. Dir, tot i no sent l'escenari més apropiat, no? Jo crec que l'Espanyol ara deu tindre el dubte a nivell de seguretat tècnica de si li ofereix un contracte de 3 anys o intenta col·locar-lo al mercat per assegurar-se uns ingressos, no? Hagut de compte que si se'n va a Cristiano i només tens el 50% del contracte i se'n va a Quico el mateix.
Que per cert, han dit que el Madrid havia posat a la venda el 50%.
No, sembla que hi ha el tema a l'Atlètic de Madrid.
Això anava a dir-te, hi ha moviments en aquest aspecte.
Sí, però bueno, aviam, si l'Espanyol li fa un contracte de 8 anys en el Quico es quedarà a l'Espanyol i aquest 50% no té cap valor.
Ja.
Vale? Si l'Espanyol no el vol vendre, vale? Si l'Espanyol el vol vendre, o sigui, si el Real Madrid o l'Atlètic de Madrid vol el Quico, és qüestió de doble el preu. No val 8 milions, val 16, i ingresses 8. Ja està, és tan senzill com això. A mi la venda aquesta, home, sí, t'hipoteca el 50% de drets, però si no tens intenció de traspassar-lo no t'hipoteca res. A mi això em juga a favor. Sí. Si l'Espanyol ingressa menys per la venda de Quico que per la venda de Cristian Estuani, és lògic que vengui l'Estuani i per mi seria menys dolorós, encara que Cristian és un tio que va molt bé, seria menys dolorós que se'n vagi Cristian Estuani que no que se'n vagi el Quico, no?
Home, sens dubte sempre és més fàcil trobar un davanter o un extrem que no pas un porter.
Home, aviam, trobar un tio sacrificat com Cristian Estuani tampoc serà senzill, perquè és un tio que té gol, encara que sigui tingui molt mala sort, però que en defensa es sacrifica d'una manera brutal. Ara, el que jo crec que l'Espanyol ha de fer és fixar la columna vertebral de l'equip, que per mi és Quico Casilla, és Coloto i un altre central, perquè Héctor Moreno em fa molt de por que se'n vagi. Al mig del camp el tenim, jo crec que bastant arreglat amb el Víctor i el David. Per mi el mitja punta del futur és Àlex Fernández i has de buscar un davanter per si et marxa el Sergio i has de reforçar els altres llocs amb jugadors de certa fiabilitat, encara que no siguin primers espases, no? El que fa és que amb la situació econòmica de l'Espanyol en particular i del futbol en general, anar a buscar primers espases en el mercat és una temeritat, perquè els equips que ho fan estan fent oposicions a desaparèixer.
Home, l'Espanyol jo crec que aquests anys, si una virtut ha tingut, ha sigut que és molt conscient del que té.
Evidentment.
I del que pot fer.
Des de l'arribada de Ramon Condal amb l'objectiu de reduir deute, l'Espanyol ha fet una plantilla d'un cost molt baix. Home, per dir tago, amb la fitxa del Diego Costa de l'Atlètic de Madrid pagues tota la plantilla de l'Espanyol. Sí, de clar.
Ja.
Vale? I l'Atlètic de Madrid és un equip que se'n quiebra també, eh? No ens enganyem. El que passa que té un camp que li estan regalant, com li han regalat pràcticament a l'Atlètic de Madrid un camp, amb telepúblic, i això ningú diu, perquè sembla que sigui lo normal i lo habitual, I no, senyors, no és l'habitual, això.
No, no, ni, ho, no ni ho hauria
regalat,
de ser.
No ens han regalat un camp, no, no tot, o sigui, ni el 80% que acabarà regalant-li entre Ajuntament i Diputació Foral al Bilbao, ni la peineta a l'equip de Madrid, ni tants altres, no? Doncs clar, estàs jugant amb uns pressupostos molt minvats perquè no tens aquesta sèrie d'ajudes directes o indirectes, o ajudes com tenen els equips de, la regió de la regió valenciana, no? Hèrcules, Elx, Bilbao, Bilbao, València, Llevant, tenen unes ajudes públiques emmascarades brutals, i els altres equips, no? Doncs clar, tens que fer una política de fitxatges acord amb aquesta paupèrrima situació econòmica, no? I gràcies a que tenim un tio com l'Òscar Pedernau, que es coneix molt bé el mercat i que sap treure profit de jugadors que molt poca gent coneix, o sigui, amb el Cap Fuentes, per exemple, és un tio que té un altre rendiment important per lo poc que se'l coneix, no? I algun altre que ha vingut així de perillo i ha donat un molt bon rendiment.
Abraham, no?
Abraham, el David López, està fent una temporada impressionant. Són jugadors que ha vingut donar bon duro per ells i que ara per mi són vitals.
Home, fins i tot he sentit rumors que David López té ofertes.
És que no m'estranya que tingui ofertes, David López. I el Víctor Sánchez té ofertes i altres jugadors tenen ofertes. Però bueno, això és un mercat d'oferta i demanda, hi ha un contracte pel mig i si tu pots fitxar aquests jugadors pràcticament a cost zero i te'ls pots vendre per 5-6 milions, endavant. I fem calés per aquí.
Anem a repassar si et sembla la resta. No sé si vols dir alguna cosa més de l'Espanyol.
No, però que a mi em sembla que la temporada guanyant dos partits més ja la tenim coberta. Si després podem aspirar més, doncs perfecte. Jo crec que amb els tres pròxims partits són 9 punts que podem assolir sense massa complicacions.
El que passa que jo penso que ho vaig dir l'altre dia, avui el Jordi Pujaltó me l'he trobat, que suposo que ens està escoltant, el saludem.
M'he enterat que t'has trobat en Jordi Pujaltó, perquè s'ha vist algú parlant.
I la veritat és que penso que la temporada que està fent l'Espanyol, aquest any, que hi ha tantíssima gent a baix donant-se bufetades per baixar, i que els seguidors de l'Espanyol us ho mireu amb certa relaxació, sense patir, i anant pel bon camí, amb un entrenador excepcional que teniu, que està traient...
Petroli
d'on no n'hi ha. Jo penso que és un any... Vaja, si jo fos seguidor de l'Espanyol estaria molt satisfet.
Per mi és modèlic. A mi hi ha una cosa que a mi em sap greu, i és que, si t'hi fixes, els números d'aquesta segona volta són clavats als de la primera volta.
Sí, sí.
A la primera volta, l'aficionat tipus de l'Espanyol estava supercontent. Ostres, que no patim, oh, mira, estem traient punts, pam, 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 pam. I ara, esclar, diuen, falta ambició, falta... Estàs fent els mateixos números que la primera volta, clavats, 14 punts, 14 punts. Aviam, no pots demanar més amb el planter que tens. Home, que ens agradaria disputar llocs europeus, home, esclar, que ens agradaria. Però esclar, això té un cost.
Exacte.
I a més, té
potser,
un cost...
Potser no podeu.
No, jo soc conscient que l'Espanyol no pot anar a Europa. Està bé lluitar per...
Mira el Betis,
Exacte. Per cert, t'envien salutacions, Pep?
No, mira el Betis com està... Mira, Betis, que va fer un paper... Bueno, guanyar el Sevilla, estan tots saltant d'alegria. Van últims destacats,
Sí.
I estaven contentíssims. Jo me n'alegro perquè el Betis és un equip que em cau molt bé. Però que no perdin de vista que l'any que ve segurament estarà a segona.
Estarà 9 punts de la salvació, el Betis.
Sí. Que estan fent una campanya a Europa digna, però aquí estan fent una campanya bastant poc afortunada, no? Hem de ser conscients de les limitacions que hi ha en el futbol espanyol, i l'equip que no és conscient i vol jugar massa futbol pateix.
Anem a repassar la resta de la jornada. Getafe 3, Granada 3, en l'estrena de Cosmin contra com a entrenador del Getafe. Molt espectacle i res més,
En el futbol, els miracles passen molt de tant en tant.
Sí.
Llevant 0, Celta 1. Un partit marcat per un penal fallat.
I un porter que va tenir una actuació estel·lar. Va parar tot, el salto va parar tot.
Keylor Navas, que per cert diuen que té ofertes i estan a punt d'ampliar-li el contracte, i si no el president del Llevant diu Keylor Navas val el que diu la seva clàusula, punt i pilota. Si
jo és un porter que no el fitxaria. Bueno,
jo tampoc, però bueno.
Sí, es veu que el Florentino va fer algun comentari, no? Per fitxar-ho, que això ho fa molt, Florentino. Es fica enmig de
renovacions.
I jo vaig dir, hosti, si s'ho plantegen en sèrio que portem pel Real Madrid, és que no jugaran els entrenos.
Però és que pel Real Madrid estan sonant tots els porters d'Espanya, perquè estan sonant el Kiko, estan sonant el Courtois, estan sonant el Keylor.
Però és
no
un...
oblidem que té Diego López i Iker Casillas, sí. Que dius, a veure...
Sí, 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 sí. Que sí que són porters pel Madrid.
Exacte. Rayo 3, Almeria 1. No, Rayo... Que el Rayo ha sortit del descens.
Sí, sí. Bueno, porta 3 o 4 jornades, no?
4
partits. Bueno,
no, el Rayo no juga malament a futbol, el que passa que hi ha partits que sortirà bé i hi ha molts partits que no hi surt bé.
I tant. Màlaga 0, Real Madrid 1.
Bueno, jugar malament...
Gol de Cristiano Ronaldo, assistència de Bale. Per cert, llegia aquesta setmana que Schuster està fent pressió per intentar que el fotin fora del Granada i del Màlaga i cobrar els 4 anys de contacte que té.
Sí, sí, sí.
No és una mala estratègia.
No,
és una mala estratègia.
Tenint en compte l'equip que té, ja està bé, ja.
Ells 0...
Per cert, en aquest partit, Pepe li clava els tacos en el genoll de Duda i el Duda va acabar amb una targeta groga i el Pepe amb res.
I a més, són amics personals íntims, bueno. I al final del partit la família del Duda es fa una foto amb el Pepe. No perdeu això.
No. Això és una altra cosa, perquè allà dins són professionals, no?
Sí, no. Aquest no m'agrada ningú. Però això et demostra que l'home aquest és que té els cables fluixos.
No t'ho acceptaré. Professional i Pepe, en una mateixa, frase no t'ho acceptaré.
Perdona, els sicaris de la màfia no són professionals?
Jo dic que sigui futbolista, dic que era professional.
Cobra per fer la feina?
Ells 0, Betis 0.
Bueno. Gran partit.
I un estèril per tots dos.
Jo que no s'hi serveix de cap.
No.
Sevilla 4, Valladolid 1. No és tan difícil, eh?
Aquest, no, però aquest és un resultat donada la situació d'un altre... Bueno, que es pot donar.
Però el Sevilla venia cremat del tema dels béticos i els altres havien vingut crescuts per l'altre.
Sí. Real Societat 1, València 0.
Sí, sí.
Vaig estar a punt de mirar si el gol l'havia fet Canales, perquè el vídeo diu, no echamos de menos a Canales. Eh?
Bueno, està clar que el València doncs, té el que té i l'efecto Pizzi dura 2 dies contra el Barça i contra no sé qui.
A València ha hagut que rebaixar molt el plater, que ara té un plater molt car.
És car, bueno, és molt car, sí. Tu ho has dit, molt car per el que és.
Per cert, avui es juga al Villarreal Atlètic de Bilbao. Veus? Bon partit.
Sí.
A mi m'imagina una cosa que em podria emprenyar més que ser de l'Espanyol amb els flores que es posen i ser del Bilbao.
Que
és una vergonya, el Bilbao. Bueno, l'Espanyol, la setmana que ve juguem dissabte a les 6 de la tarda i el següent partit de casa contra el Barça dissabte a les 4 de la tarda.
Hòstia, doncs guanyareu.
Sí,
el gent, Barça a les 4 de la tarda encara
ve,
no s'han despertat.
La gent que ve de Girona o de Vic o de Tarragona, a quina hora ha sortit de casa?
A les 11.
Vergonya.
Picnic.
I el Bilbao, em sembla que no recordo el que he jugat sol ja.
No, surten el dia abans.
Clar, i fan allà...
El Bilbao el dia que jugui un partit de dia no se sabrà de venir. Jugant tots amb ulleres de sol.
No sabrà venir. Jo crec que el nou estadi encara no té les llums instal·lades. No té preparat la visera.
No.
Doncs contra el Barça, si jugueu a les 4 de la tarda, ho teniu fàcil. Mira el Valladolid.
Anem a repassar
4 de la tarda.
Altres temes. Ni Vettel, ni Hamilton, ni Alonso. Nico Rosberg va guanyar el primer Gran Premi amb un Ricciardo que va quedar segon i va acabar descalificat.
Bueno, la diferència entre aquest any i l'any passat, no, perquè la vàlvula d'admissió admitia massa caudal.
Massa cabdal.
És a dir, l'única diferència amb l'any passat és que aquest any els hi veuen les trampes i l'any passat no.
Així de clar, no?
Així de clar.
Per cert, Christian Horner, director de l'equip Red Bull, ha criticat els sensors de la FIA, ha ofert a tots els equips per mesurar el consum instantani de gasolina dels motors, que aquest any està limitat per reglaments.
És curiós que l'únic que anés fora del reglament fos ell.
És trist, eh?
Si tots els caudalímetres eren iguals.
Perquè van en contra seva. Sí, no ho saps, clar. Van en contra seva.
És que ha canviat tant el reglament que ara tot el que estava al borde del reglament, perquè el senyor que era l'inspector de la FIA va passar a ser enginyer de Red Bull, ja no tenia per la mà, hosti, quina casualitat, tu. Ara el cotxe no va.
És el rom zero de la Fórmula 1.
A mi m'agrada molt el fet de que es torni a veure Fórmula 1 amb cotxes que es poden espatllar, amb carreres amb alternatives i amb corredors que no tenen la carrera guanyada abans de començar a córrer. O sigui que pot ser que guanyi una o l'altra, però al mínim tens competició.
Irlanda s'ha proclamat campiona de les 6 nacions de rugby després d'una victòria agònica a l'Estadi de France de París per 20-22.
Doncs felicitats pel dia de Sant Patrici.
Exacte, apa. És una bona manera de celebrar Sant Patrici Day.
Sí, senyor, jo ara venim vaig.
Li donaran una medalla.
I es retira
Brian... El GIF ja ha vingut de verd, o sigui que sí. Ja també ja l'està celebrant.
I es retira Brian O'Driscoll, un dels mítics jugadors d'aquesta Irlanda. Una Irlanda que, tot i la marxa, doncs, segurament hi haurà molts canvis, però demostra que té un bon conjunt per poder seguir aspirant. I més quan s'ha
no sé si són bons, però són molt grossos, tu.
I fan molta por.
Fan por.
Són enormes.
Fan una foto d'equip i sembla una foto...
Toni Bou s'ha proclamat campió del món del trial indoor per 8ª vegada consecutiva en 27 anys que té.
Bé, aquest sí que no, ni estadístiques ni res, aquest és el millor sens cap gènere de dubtes.
I quan té un rato llibre fa bombolles.
Sí.
No, aquest és Pep Bou.
És el pseudònim.
Sens dubte s'ha de reconèixer la feina de Toni Bou, perquè són aquells esports tan minoritaris que al final no se li dona importància el fet que un tio porti 8 anys seguits.
No, però és que el trial espanyol i català està molt per sobre de la mitja.
I per cert, Marc Márquez ha viatjat a Qatar per començar a preparar el Gran Premi, on sí correrà,
Clar que correrà.
Tot i els problemes. No sé si algú dubtava, però ho he dit en sentit de...
És igual, correrà ell, correrà l'Espargaró, és igual.
Exacte, i l'Inter Movistar ha aconseguit el títol de Copa d'Espanya de futbol sala en imposar-se 4-3 al Pozo Múrcia. Per cert, la mala notícia és que el Barça, Ari Santos, el jugador, s'ha trencat el tendó d'Aquiles i de 6 a 9 mesos de baixa.
I també la mala notícia va ser que ens en van fotre 6.
També.
6 a 1, una pallissa important.
Sí, el Barça té una feina de reconstrucció.
Que tot s'ha de dir, que carai.
I tant. Doncs ho hem de deixar aquí. Pep Periques, moltes gràcies. Fins la setmana
gràcies
que ve.
Gràcies a vosaltres.
Pep Sánchez, fins la setmana que ve.
Fins
la
setmana que ve.
Queda't. No, tu queda't que ja tenim per aquí a l'Ola i anem a parlar de bàsquet.
Soy Juan Carlos Navarro y una salutación para la arrebatada.
És moment de parlar de bàsquet aquí a la rematada de Ràdio Tiana i per això saludem en Guif, que ja el tenim aquí nosaltres. Guif, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda un altre cop.
I saludem en Josep Maria Olear, que s'incorpora. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a parlar, si us sembla, del que serà aquest... del que serà aquests enfrontaments, d'aquests partits d'aquesta setmana. Una setmana marcat per un derbi català entre el Barça i i la Bruixa d'Or. Un derbi sense gaire història perquè no és el mateix la plantilla d'un que la plantilla de l'altre.
En absolut. No hi ha bastanta diferència. El Barça va jugar molta estona amb jugadors no habituals i l'exemple aquest va fer un partidàs. Jo crec que aquest és el partit que t'agradarà fer-lo. Un altre igual.
Home, 26 punts en 20 minuts?
No. És que jo vaig veure, va estar acertadíssim en tot el que feia. Tot.
Ja que em deixen jugar, aprofitaré.
Home, no, però a més tens que tenir qualitat. El dia se veu que té molta qualitat.
Sí. Veurem a veure com afronta, però clar, de cop és el que dèiem, no? Eson ja fa 26 punts i Pullen, que rep un premi, no en fa ni un. És a dir, són aquells contrastos...
Sí, però va jugar 6 minuts, eh? Pobret, pobret.
Sí, però 8 minuts, sí, però m'ha sentit de dir, hosti, passem d'un extrem a l'altre,
yeah,
no?
Ja,
yeah,
ja. Yeah.
Però bé, i l'Ampe, 17 punts en 15 minuts.
Home, em sembla que ha fet més punts en un partit que tots els altres partits que
sí,
he jugat.
Senyor, sí, senyor.
Diria, no ho he comptat, però vamos, no... No crec que hi hagi molta diferència.
Mira, ara t'ho miro, ara t'ho miraré les estadístiques generals, perquè ara hi ha curiositats. Jo dic, hosti, no sé quants punts porta.
L'han de vendre, no?
Home, l'han de vendre, sens dubte. És el gran objectiu, ara mateix treure'l.
No, acabarà la temporada, ara ja.
Sí, home, clar, ara ja per l'època que queda ja poca cosa pot fer. Si ja no pot anar cap a aquest d'Eurolliga, se li limita molt el que és la possible marxa. Però bueno, i el Manresa, doncs bé. Destacar,
bueno, va estar el partit fins a la mitja part, va estar allà lluitant, però bueno, hi havia molta diferència.
El segon i el quart van ser...
Sí, sí, bueno.
Els altres dos van anar igualats, però vull dir...
Sí, clar,
els dos últims la diferència va ser molt gran.
Quan et fiquen 14 i 15 punts en un cadascun d'ells, és a dir, és allò, sentencia el partit, eh?
Sí, totalment.
I no oblidem, a més, que és un Barça que té, hi ha un Manresa que té molts jugadors cedits del Barça, eh?
Sí, de menys té, com a mínim, 3, diria jo, com a mínim. Els jovenets que té el Manresa són de
l'Erikson. Creus i l'Erikson.
Creus i l'Erikson i un altre, seria un altre. L'Erikson, com es diu aquest? L'Erikson,
no,
aquest
no.
No.
Bueno, com dèiem, victòria del Barça i jugadors poc habituals que agafen importància. Suposo que és el que s'ha de fer aquests partits, ole. No? És a dir, quan saps que pots guanyar tan clar, és a dir... Fer rotacions, fer la banqueta, no?
I és que, a més, que ara que ve tot el més complicat de la temporada, tens que reservar una mica els jugadors i, a més, fer jugar els altres que potser els pots necessitar al final de temporada, no?
I vigilar que no se't lesionin.
Bueno,
es poden lesionar
amb un entrenament, vull dir, això...
Sí, però bueno.
Això és quan et toca, vull dir...
Mira, t'haig de dir, Ole, que no és el total de punts que ha fet, perquè n'ha fet 129 en total. Semblava que no, eh? Semblava que no el teníem, però n'ha fet 129. Això sí, és la màxima notació que porta l'Ampe aquesta temporada, amb molta diferència, perquè ha fet 129 punts amb...
Quants partits havia jugat?
Amb 17 partits ha jugat l'Ampe, eh?
Doncs mira, n'ha fet més que no pas a cada partit.
Sembla que no hagi jugat gaire, però és que ha tingut bastants partits, el que passa que no hi era.
Sí, no, és que ha estat un mes i pico, sí. Lesionat fora, pràcticament.
Sí, sí. Estava però no hi era, no? Aquella frase de... en els partits estava però no hi era. Com dèiem, victòria del Barça contra el Manresa i victòria de la penya contra el Guipúzcoa Bàsquet. Ho deia l'entradeta. És d'aquells rivals que sempre, des que hi ha Sito Alonso, se li havia plantejat molts problemes a la penya.
Són uns punyateros, tots els equips que entren al Sito.
És d'aquells equips que sempre ha donat problemes, eh?
Sí, però aquesta temporada la penya ha guanyat allà i aquí.
Sí, sí, per això et dic que, però...
Sí, sí, vull dir, sempre està... Fent marejar la perdiu.
Uh-huh. I moltes baixes, va vindre el Guipúzcoa també va acabar jugant amb 6 jugadors, 7.
Ja, perquè ha tingut lesionats i aquestes coses no passa, vull dir.
En total van jugar 8 jugadors, d'ells un va jugar 23 segons, és a dir, 7 jugadors.
Ja. Sí, el que passa és que la Salit havia sortit del Joventut. Era jugador del Júnior l'any passat i el va agafar... el Guipúzcoa, i doncs suposo que és normal que quan ve aquí a Catalunya pugui jugar davant de l'equip en què es va crear, no?
23 segons no jugava.
Sí,
massa,
no, és que una altra vegada va passar el mateix. No sé qui era, també vaig veure que no arribava al mig minut.
Gran no, però molt bon partit d'aventura. El de la pastisseria Ventura, que no crec que ho sigui, però d'aventura, sí. Un bon partit.
15 punts, 4 rebots, 2 recuperacions.
Sí, té la puntuació més alta, em sembla, no?, de valoració.
Sí, 18. 18 té la valoració més alta de tota la penya.
I en Josep, també va jugar bé, en Josep.
Uh-huh. De bo, Josep, eh? com dèiem... Bona victòria de la penya i, com deies, aparició d'Aventura, que, com aquell que diu, l'esperàvem, no? Una mica, sobretot els de la penya l'esperàveu.
No, és que ell fa altres coses que no fer punts. Ell defensa molt bé, és molt intens, no ha sigut mai un gran anotador, però ara s'està afinant i està fent totes les coses molt bé.
Uh-huh. La victòria era important també per no perdre l'estela del play-off, no?
Bueno, estan allà.
Per això et dic, que són aquells partits que contra un rival que està una mica més avall és importantíssim guanyar per allò que deies, no només treure el cap, sinó trepitjar algú.
Però de totes maneres jo crec que serà difícil que s'hi posi.
Sí, clar, és que a més també s'ha de dir que té la mala sort de que apareixen aquí equips com el Laboral Cuixa, que Gasol, i fins i tot jo m'atreviria a posar el Bilbao, que si acaba despertant pot ser un dels equips que...
Jo penso que el Bilbao té el problema que fins que no tornin Raúl López...
La lesió és per temps o...?
Sí, però quan estava el Raúl, l'equip estava entre els 8 primers. Si es va lesionar, no sé si li deu quedar una setmana o 10 dies, potser m'equivoco i espero que sigui menys. Però dir, l'equip estava...
A més, han canviat moltes coses. Ha canviat la directiva, el president que havia ho ha deixat, que era el Gorka Rinda...
Sí, sí.
A més, molts, hi ha hagut
problemes. Pocs cèntims.
Serà que ara ho porta tota la Diputació, si no...
Sí, possiblement.
El que passa que la Diputació, per poder fer-se càrrec de l'equip, va demanar que desapareguessin molts exjugadors que hi havia per allà, perquè volia que només hi hagués un president i una imatge visible, que no hi haguessin 14 caps visibles d'aquest Bilbao, yeah. I el president volia que fos un home de la seva confiança.
Si manes tu,
posaràs
un dels teus.
Si manes i tens que posar els diners o buscar els diners, el que tens que fer és manar tu, no els de fora que estiguin a fora.
Jo l'exemple que poso sempre és quan es parla de que el Betis de futbol va agafant Gordillo. Bueno, Gordillo és una imatge representativa d'aquest club, punto. I ningú dubtarà de la imatge representativa d'aquest club. Per tant, crec que és important tindre només una sola persona. I el Bilbao sabem que té molts problemes de pagaments amb els jugadors,
i a més aquí hi havia una cosa una mica especial, Bilbao, perquè el president és un agent de jugadors, molts jugadors que ell tenia o que els volia tindre, doncs, mirava,
es passava,
i era una mica era una situació estranya.
Mira, en aquestes estadístiques de l'ACB sempre apareixia Bilbao de debutants a l'ACB o canvis, no? I dius, ostres, quants canvis fa el Bilbao? Clar, perquè els havia de provar. Això és molt important.
Per col·locar-los.
Clar. Sí, posar-los a la vista, no?
El mateix passa amb dos equips de futbol, el Granada i l'Udinese, que són de la família Pozzo. La família Pozzo són agents de futbolistes.
Exacte.
I l'únic que tenen és on no tenen lloc, doncs el fiquen al Granada o el fiquen a l'Udinese. I amb això van fent equips. I no tenen més història que això, eh?
Ja, sí, sí.
I així de clar, és a dir...
Si tu siguis agent de jugadors i poguessis moure't d'aquesta manera,
clar,
és molt
faries,
bo,
eh?
És bo, no?
També ho faries, sí, clar. No nego la virtut d'això.
I no és culpa d'ells, és culpa del club que ho accepta, aquestes coses, no?
Aquí vaig.
Me'l poso i, a més, cobro la comissió.
Exacte, és a dir, jo cobro i guanyo diners del mateix club que jo presideixo.
Sí, sí.
Que és legal, però no sé si és ètic.
Però no és.
Aquella frase... I bé, per altres línies, doncs el Real Madrid segueix intractable una setmana més.
Bueno, una setmana més no.
Aquesta ve de perdre l'Eurolliga.
L'Eurolliga ha perdut.
Però...
És el segon partit que ha perdut aquesta temporada.
Perd un partit d'Eurolliga, però...
I els dos d'Eurolliga.
Exacte. No, perquè l'ACB no ha perdut absolutament
ni un.
23 partits guanyats. No sé si hi ha cap equip de l'ACB que hagi acabat la història sense cap derrota.
Els equips del Pedro Ferrandis.
Sí, però això no era ACB, eh?
Dic com a ACB, com a ACB.
Com a ACB, no. Com a ACB segur que no. Però...
Veurem què passa,
Quan era la primera divisió espanyola, el Madrid també guanyava pràcticament tots els partits. I tant, tant el Joventut el guanyava algun de partit. Uh-huh. Però, a més, era un passeig.
El València va tornar a demostrar el seu potencial davant d'un Unicaja que navega,
navega, no, perquè a l'últim quart van estar per guanyar i perquè perdia de 18 no sé si perdia i va recuperar el València, es va posar a 4 punts, 5 punts i llavors a l'últim quart quan estaven allà per poder remuntar es van espantar.
Fueron a morir a l'orilla, com es diu a la frase en castellà.
Exacte.
I un València que mica en mica s'encarava en aquesta tercera posició i segona posició important de cara als play-offs per tindre sempre el factor pista a favor fins a una possible final.
Sí.
La gran notícia és la Maro Dom, no? Que s'ha anat, que ha jugat 3 minuts o 4 de Lliga.
La Maro Dom, això m'ho van explicar a mi, això que deia de la setmana passada, que el senyor Jerejeta va dir que havia de jugar perquè havia de vendre moltes samarretes, i molta gent deia, aquesta ja deia l'altre dia, que no veia que la Maro Dom, si marxava als Estats Units a revisar-se, tornés.
Segur. si estava clar.
Sí, amb perdó de l'expressió, i si ara em perdona, si ho va fer Brendan Wright, és aquell que va anar a la penya, on n'han fet uns quants, a la penya ho han fet uns quants, això.
No,
o un que se'n va
Wright,
anar...
no sé quantos Wright.
O Tracy Brandon Wright, no, o Tracy Wright, o algo així.
Tracy.
Tracy Wright, pot ser? Recordo un, o, però també recordo aquell que la seva mare s'estava morint de càncer, que se'n va en teoria anar-la a veure i ja no va tornar i va acabar jugant a Toronto Raptors.
Hi ha una llista molt llarga d'això, eh? Que se'n van per qualsevol excusa i després no tornen. Això ha sigut de tota la vida.
In secula seculorum, eh?
Sí.
I quan portes un tio com la Marodom saps que això et pot passar.
Bueno, a més, jo crec que pot ser que tingui aquesta lesió, segur que la té, però quan va vindre ja la tenia, eh?
Exacte.
No, no se l'ha fet aquí, això està claríssim.
No crec que s'hagi llumat entrenant i jugant.
No, i no crec que a moment sí que necessita els calés, però vindre aquí per saber que estàs lesionat i és per cobrar el contracte aquest, no ho sé. No, és no parlar sé. Per parlar perquè no ho sabem, no? Però
si,
dir...
Jo crec que si te'n vas tampoc crec que cobris el contracte.
Bueno, si tu creus que t'has lesionat jugant amb ells, per què no t'he de cobrar?
Clar, aquest és l'altre punt. Aquest és l'altre punt. Demostrar on t'has lesionat, no? Per tant, veurem veure com acaba.
Bueno, però, clar, segur que no cobra.
Segur. Coneixent en Hossan...
No cobra.
No? Coneixent en Hossan com el coneixes,
si,
no?
Si això anava per aquí, no cobrarà.
Ja m'ho dius tu ara,
I
no?
I tant.
I posaries la mà al foc i no et cremaries, oi, Oler, en aquest cas?
No ho sé, potser l'ungla una miqueta, però no crec.
Ell va fer unes declaracions que deia que ell era Baskonia. Estava allà, però que ell era Baskonia.
Ell era Baskonia?
Sí,
un
dia abans que
era basc, que era basc, volia dir que era basc i sentia els colors.
Aquí ja no hi arribo més. De petit volia jugar al Baskonia?
Això t'ho inventes ja, eh?
No, va sortir escrit, eh?
Sí?
Que el tio havia declarat que ell, encara que estigués allà, es considerava Baskonia. Dic, bueno, ja ho veurem. No sé quanta estona estaràs considerant
bueno,
a Baskonia.
No sé, que ha estat un mes, no ha arribat, suposo, o un mes, com a molt.
Suposo.
Abans es va posar en forma, va passar dues setmanes, va jugar 3 minuts i se'n va anar.
M'he lesionat.
No ho sé. I bé, el Guif em demanava, quin és l'aforament del camp del Cajasol?
Sí, perquè m'ha sorprès molt el que només el camp del Cajasol, que acostumen a omplir, i haguessin anat 2.900 persones.
Bueno, va anar al Valladolid, tampoc no...
Sí, ja. No, hi cava molta gent al camp del Cajasol.
Que hi cabia?
Que hi pot cabre molta gent.
7.600
quan?
Persones. 7.600.
7.000, per això. I només va anar 2.000.
Sí, 2.900, un 38%.
33.000. Mentre que es grategen això, 3.000. Bueno, el partit que era també no...
No, però això tornem a lo de sempre, eh? Si hem de tornar a parlar...
Sí, però de totes maneres, aquest equip el va guanyar a la primera volta, amb
exacte,
el Cajasol.
Exacte. Una de les dues victòries que té el Valladolid és contra el Cajasol.
Exacte.
Per tant, un rival que dius, com a mínim, si saps que ara està tan malament, omple el pavelló per fotre una pallista i demostrar que li tenies ganes.
Però quan veus com van...
No.
La gent
sí, queda a casa. I amb el cap de setmana tampoc ha fet Andalusia, que com vas a veure el Cajasol, eh? Em perdó, la frase quan te vas a veure el bàsquet, eh? Amb el bé que s'està en una terrasseta.
Exacte.
Prenent un rebujito o una cerveseta. Però bé, com dèiem, les posicions estan bastant... Jo crec que bastant clares, sobretot a les quatre primers, jo crec que estan gairebé garantits al play-off, crec jo, ole, tot i que quedin tantes jornades.
No en queden tantes, no?
11.
Queden 11. Home, molt d'Espanya hauria de fer el Gran Canària per no arribar a play-off.
No, jo el que em preocupa, no, no és que em preocupi, el que veig que al meu ells no es donen compte és aquest del Iberostar,
sí senyor,
el Tenerife, que estaven sobrats quan la Copa, anaven sobrats
de
partits guanyats, i ara estan, em sembla que a dos partits
del descens.
Pel descens.
A tres.
Des de la Copa no, jo crec que no ha guanyat cap partit més.
No, perquè va marxar el...
Sí, va
Sekulić.
Ja, crec que hauríem pensat que ja estaven salvats i van dir anem a fer caixa amb aquest, el traspassem. Com ja no baixarem...
Vam fitxar el Lázaro Papadopoulos, que va jugar dos partits i es va tornar a lesionar i va dir que marxava.
Vull dir, aquests, el tanto, em sembla que porten un camí molt avall.
Sí, tortuós, eh?
Sí.
O potser no, una pista molt llis, per relliscar.
Tenen que recuperar-se perquè estan... Sort que els de baix estan bastant malament, no?
Sí, perquè... excepció,
mica... un ja la té assegurada, l'altre...
No, l'altre està entre 4 equips, o 5.
Hi ha una
eh?
Guerra, i l'Iberostar.
Ara aquesta també. Setmana, per exemple, l'Estudiantes va perdre a l'últim instant contra precisament el Laboral Cucha, quan ens parlàvem de la Mar Odom, i va estar a punt de guanyar. Va ser un triple gairebé el que va decidir el partit.
Sí, està millorant, eh? L'Estudiantes està millorant.
Està millorant molt. I mica en mica aconsegueix a veure, treure el cap d'aquí.
Bueno, aquesta temporada passada no ho sé. No sé si va ser aquesta, no sé si va aquesta passada que va quedar penúltim. Però al final no va baixar.
La temporada
passada va ser i no van baixar perquè pujar costa molt. Però aquest any diuen que els que estan a l'aeport que pujaran. L'Andorra es veu que la comunitat andorrana està disposada a posar cèntims per pujar. Aquest dia, llavors ja comencin a patir els que estan a CB.
Sí, tant, com a mínim el primer, no? És a dir, el que estigui més avall que pateixi.
Sí.
El segon potser encara...
No, el segon, si sigués el Burgos també volen pujar.
Encara volen és pujar. Fort Burgos, no?
No sé si és
València.
Fort Burgos.
Sembla que és el Palència el que va segon.
Bueno, estan molt igualats. Hi ha tres equips que estan per poder quedar... Perquè després l'últim es fa un play-off.
Sí, el primer directe
i després, i altres... després no sé si és entre el segon i el tercer o hi ha més equips. No,
entren els 8 següents.
Els 8 següents.
Del 2 al 9 i em sembla que en play-off...
Tants play-offs faran?
Sí.
O serà eliminatòries, no sé exactament,
sí,
però
sí
que està marcat a les
classificacions. Sí. Ah, pot ser.
Això.
No ho sé.
I a partir d'aquí, veure qui...
El que sí sabia és que... l'Andorra, si acaba primer, si guanyen un partit ja està. Ja
van perdre amb el Barça.
No, el Barça van perdre. Que havia guanyat dos partits, no? Em sembla.
Sí, sí.
Però l'Andorra, per el que jo sé, pel meu ocell de Badalona, que l'Andorra pujarà.
Veurem.
Ja t'ho preguntaré.
Veurem.
No tinc...
Quin, el meu ocell?
No, el ministre d'Esports, que és amic meu.
D'Andorra.
Jordi Cerqueda, sí.
Et asseguro que si això pujaran.
Guif, anem a repassar la NBA. Aquesta setmana, a part de preguntar-te com han anat els equips, tinc la llista dels 20 jugadors que han guanyat més calés de la història de la NBA.
Lole no hi és.
Els Lakers que van jugar bé aquesta setmana o no? No sé, jo no.
No, vaig veure un trosset de partidet i la defensa brilla per la seva essència totalment.
Sí, cada partit.
I l'atac igual.
Els hi fan 120-130 punts cada partit.
I els hi van fer 140 no sé quants també els veïns, no?
Ui,
ja no sé allò, els Lakers és el primer equip de la ciutat.
Els Clippers.
Guif, et diré que el jugador de la història dels 20 jugadors que menys calés ha guanyat d'aquests 20, ha guanyat 150 milions i mig de dòlars.
A Bilbao és poc.
Sí, a Bilbao és molt poc. I el que més ha guanyat, només estem parlant de contractes, eh? No estem parlant de publicitats ni de res. Estem parlant com a contracte, ha guanyat 315 milions de dòlars i avui encara està en actiu.
Michael Jordan.
No, senyor.
Que en Jordan continua sent el que més cobra, eh?
Sí, però Michael Jordan no està a la llista dels 20 jugadors.
Perquè no juga, però amb tot el que té, cobra més ell que tots els altres.
Que més diners han guanyat a la història de la NBA. I sí, hi ha un català en aquesta llista, Pau Gasol. Alerta doncs... aquesta llista, eh?
No, ben fet per ell,
clar,
tu.
Clar, perquè estem parlant d'una època, clar, estem parlant de que Jordan guanya molts calés en publicitat i coses així, però clar, a l'època que ell jugava no es manejaven tants calés com es poden moure ara.
Però
tens que fer un balanç, un balanç que abans que volia una cosa i que val ara, vull dir.
Ara, actualment la llista seria Joe Johnson, seria el 20è jugador, el número 19 seria Stephen Marbury, que porta retirat des del 2009.
Ostres.
Joan Howard seria el 18è, 17è Allen Iverson, que s'ho ha dilapidat tot, aquest sí que s'ho ha gastat tot. En el número 16, Rashard Lewis. En el número 15, Pau Gasol, amb 156 milions i mig de dòlars. Només en contracte, repeteixo. En el número 14, Rashid Wallace.
Un altre retirat.
Vince Carter seria el 13.
A punt de retirar-se.
Encara està jugant. Té 48 anys, en sembla, de 40 i pico.
Més o menys.
No, però encara juga bé, encara treballa. Sí, sí.
Per sobre tindries un cosí, Tracy McGrady, en la dotzena posició. Onzè seria Elton Brand i desè Jermaine O'Neal. Alerta, eh? Aquesta llista és molt sorprenent. Sí. És a dir, són jugadors...
I els altres? Els que estan a dalt?
Els 10 primers serien, amb el número 9, Chris Webber, l'ala pivot aquell de Sacramento.
Uh-huh.
En el número 8, Ray Allen. En el 7...
Que encara juga.
En el 7, Paul Pierce, que encara juga.
Un altre que juga.
En el número 6, un acabat de retirar, Jason Kidd. En el número 5, Dirk Nowitzki.
Encara cobra. El Kidd encara cobra, perquè ara és entrenador, eh?
Sí.
Encara segueix cobrant, eh?
El que està per sobre, Nowitzki.
Dirk Nowitzki.
Encara queden 3 anys, aquest.
El número 4 és Tim Duncan.
Aquest normal.
24 milions de dòlars. El número 3 és Kobe Bryant, amb 279 milions de dòlars. El número 2 és Shaquille O'Neal, que ha ingressat 292 milions de dòlars.
I ara està en el Sacramento, aquest.
I el número 1, amb 315 milions de dòlars, és Kevin Garnett. És el jugador que més ha cobrat. També s'ha de dir que és el que ha fet els traspassos més milionaris en els darrers anys.
Sí.
Perquè, per exemple, Kobe Bryant, recordem que ha guanyat... Kobe Bryant és un exemple perquè ha guanyat 279 milions tots dels Lakers.
Un mateix equip.
El van escollir a Charlotte i el va canviar per en Divac a la primera temporada.
Escolta, tu que saps moltes coses de bàsquet...
Què és això?
Sí. Tu, quina ciutat ha tingut tres equips jugant a ACB?
Badalona.
Té raó?
Sí, no ho nego.
És l'única ciutat que ha tingut tres equips jugant a ACB. Badalona, per això hi ha una opressió del bàsquetbol.
Correcte. Quin eren aquests equips, Gif?
Ell n'ha jugat a dos.
Jo n'he jugat a tres.
El Sant Pep també?
També he jugat a Sant Pep. Jo amb els tres equips de Badalona he jugat.
Sant Pep? Doncs,
el Círcul i la Penya.
Sí, senyor.
Sant Josep, el Círcul i la Penya.
Perquè quan vas sortir de la Penya vas tornar al Círcul.
Sí. El Sant Josep vaig jugar després, però no va fer bé.
Vale.
El vaig fer baixar de categoria. Sí, pues, això ningú ho explica. Això és real.
Però almenys va jugar amb dos de Badalona a primera divisió.
Això sí.
Uh-huh. Bueno, primera divisió, ACB no ha estat...
No, abans de primera divisió, no.
Home, com l'altre dia, que repassant com va...
Tu amb un oncle, en Costello.
Bueno, el primer any, sí.
No, vull dir que hagin jugat
amb dos equips de primera de Badalona.
En Pere Cifré.
També, Sant Josep i Círcul. En Pasqual.
El Goyo.
En Francesc Pasqual. Hi ha bastant. Mm-hmm.
Per cert, estava l'altre dia repassant coses quan va morir el...
Brunet.
Berenguer.
Deia, clar, Eduardo Portela va ser entrenador del Montgat.
Home, i tant.
Saps aquelles coses? Dir, ostres, Eduardo Portela va ser entrenador del
Montgat. I el Jaume... Va ser segon d'ell.
Exacte, però allò de dir...
A Can Barça també van estar.
Sí, senyor. Sí. Però clar, s'ha de repassar en coses. Ostres, Eduardo Pautera, entrenador de la Unió Esportiva Montgat.
Tu, ara si, per saber que vas d'aquest tipus, no d'aquestes idees, això, només tens que anar... Jo hi entro molt sovint, és a la Manoteca del Mundo Deportiu.
Sí, senyor, que ara la tenen oberta.
I des de l'any 40 hasta fins ara... Busques, hi ha tots els partits que s'han jugat, els punts que ha fet cadascú, la crònica del partit. Està molt bé, de veritat que està molt bé. M'hi passo estonetes.
És entretingut.
Fins i tot un partit que no es va jugar.
Exacte.
Sí, Manuel Espín va fer una crònica d'un partit que no es va jugar i el van suspendre.
Imagina't.
La novetat a la NBA la tornava en Phil Jackson en els Knicks.
Sí, senyor, s'ha confirmat aquesta setmana.
Jo encara no. Tornaria Josep Maria Olear, però no.
Torna per aconsellar només, ho suposo, no?
Sí. Ah, pensava que tornaries tu, però...
Jo no puc aconsellar, no sé prou anglès.
D'acord.
Ho deixem aquí, Ole, moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Fins
la setmana que ve.
Bona nit.
Tots vosaltres ja ho sabeu, ens trobem aquí al 107.2 de la FM la setmana que ve aquí a la rematada de Ràdio Diana. Sigueu bons i fins dilluns. We'll prepare and we'll go and we'll do our best. We'll put them under pressure. The game is about being effective, being aggressive.
winning the ball, getting on with the play. We'll put them under pressure. Olé!